protagonistes.
Les 9 i 6 minuts, el santcugatenc Xavier Martorell és el nou director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, òrgan que depèn del Departament de Justícia. El també president de Convergència Democràtica de Catalunya fins ara ocupava la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva, la Conselleria de Presidència. Senyor Martorell, molt bon dia i benvingut a cugat.cat.
Molt bon dia, ben trobats.
Primer de tot, felicitats per aquest nou nomenament. Com es pren aquest canvi de lloc el nou govern d'Artur Mas?
Bé, doncs amb la mateixa il·lusió que he pres a qualsevol altra responsabilitat que he tingut al govern o en l'àmbit municipal, per tant amb molta il·lusió, amb ganes de fer bé la feina i que la nostra feina doncs, tingui un impacte directe en el dia a dia dels catalans, que és el nostre objectiu.
A què es deu aquest canvi de rumb dintre del govern, la seva figura, tenint en compte que la feina actual és molt diferent a la que feia fa justament els últims dos anys?
Doncs la veritat és que el secretari del govern, ara conseller de Justícia, em va demanar si el volia acompanyar en el projecte d'anar-se a la Conselleria de Justícia i malgrat que hi havia l'oportunitat també amb el conseller Homs de quedar-me a presència vaig acceptar el repte de portar les institucions penitenciàries, suposo que una mica per la meva història més bé associada a l'entorn de la seguretat, de la justícia i també perquè doncs, bueno, soc un màster que vaig fer en la Conselleria de Justícia i la Universitat Autònoma en Criminologia i Execució Penal i doncs va pensar que el meu perfil es podia dir en aquesta àrea i per això vaig acceptar.
Com a màxim responsable de les presons catalanes, quins són els objectius que es marca dintre d'aquesta àrea en els propers 4 anys, si es pot dividir a mitjà termini i també a llarg termini?
Bé, jo crec que la primera és de continuar amb la feina reconeguda internacionalment i europea a nivell internacional i per molt especialment europeu de la tasca de rehabilitació i reinserció social que fan les persones catalanes. Tenim un model on prima molt extraordinàriament aquesta opció, models molt allunyats als francesos o altres models europeus en els quals és més bé la repressió o el tancament, el caràcter retributiu de tu la fas, tu la pagues. I després, òbviament, tenim un projecte sobre la taula que és a posar en marxa les dues grans presons que s'han construït i tancar la presó Model, posar en marxa Puig de les Basses, presó de Figueres, i tancar la Model per desesponjar la ciutat i traslladar els presos preventius de la Model a altres presons.
La Model es veurà tancada en els propers 4 anys?
El nostre objectiu és poder-ho fer.
El juliol van conèixer que la Generalitat es proposava potenciar també la llibertat condicional. L'objectiu era acostar-se als nivells d'Espanya i Europa. A Catalunya, els presos, segons hem pogut llegir, que gaudeixen d'aquest règim són d'un 10%, si no m'equivoco, mentre que a Espanya són un 14% i els països europeus són entre un 15% i un 30%. És per això que el govern s'havia marcat com a objectiu passar dels prop d'un miler de presos en llibertat condicional als 1.300 en els propers 2 anys. Això ho vam conèixer al juliol abans d'aquest canvi de govern. No sé si aquest també és l'objectiu també d'aquesta nova àrea de justícia.
Sí, jo crec que el model que té la Generalitat de Catalunya i el que jo penso continuar i el conseller pensa continuar recull aquesta idea, no? La llibertat condicional, és una, després de complir els 2/3 o 3/4 parts de la condena, és un element que s'ha potenciat perquè és un element que permet la reinserció i la rehabilitació. No? Per tant, és una de les línies que, malgrat que no s'està mai restrictiu, però que sí que cal aprofundir.
Què més es pot fer per ajudar aquesta reinserció?
Bé, jo crec que el que s'està fent és una línia que és correcta, és trobar feines o eines perquè els interns puguin trobar un mecanisme de reinsertar-se a la societat, donar-los opcions de treure una feina, formar-los, preparar-los, en la línia que tinc politoxicomanies o alguna toxicomania, desenganxar-los, per dir-ho d'alguna manera, i sobretot donar-los esperança i eines perquè ells puguin reinserir-se en la societat i poder treballar en normalitat i desenvolupar-se en normalitat.
De fet, també hem conegut, i aquí Sant Cugat ha passat, que a èpoques d'estiu, on hi ha la campanya de prevenció d'incendis, hi ha presos que treballen a camp de terra, netejant boscos, aquest tipus d'eines es potenciaran encara més?
Sí, aquestes són mesures per donar-nos alternatives a la presó, que depèn d'una altra direcció general, que és la Direcció General de Justícia Juvenil i Mesures Alternatives a la Presó, però és indiscutible que aquestes són les opcions que permeten als interns poder sortir, poder-se reinserir, poder-se no perdre el contacte amb la realitat, que és el que fa que sigui després difícil rehabilitar-los o reinsertar-los. Per tant, aquestes línies de les penes mesures alternatives a la presó són les línies que, d'acord amb els jutges, haurien d'anar-se potenciant perquè aquesta gent pogués entrar, no desconnectar-se, no desenganxar-se absolutament de la societat i, per tant, reinsertar-se amb més facilitat.
Acaba d'arribar al càrrec, però suposo que sí que sap quines són les principals mancances que tenen les presons en aquest país i també dins l'àrea de justícia, què li mancaria per poder potenciar-ne millor i millorar-ne?
Bé, de l'àmbit de justícia no em correspon a mi, jo em dedico a la meva petita àrea. Jo crec que en l'àmbit de les presons el que necessitem en la mida del possible és tancar aquelles instal·lacions que són molt antigues. Ja, per exemple, la de Figueres és del 1911, i la Model encara és pitjor. Per tant, jo crec que el repte és posar en marxa, malgrat les restriccions pressupostàries en les que estem tots sotmesos, posar en marxa les noves instal·lacions i poder treure d'aquest model ja molt atípic, que és una presó al mig de la ciutat, ja sigui Figuera, sigui Girona o sigui Barcelona.
Ara es tancaran dues, s'obriran de dues noves. Calen més presons a part d'aquestes noves a Catalunya o a la
No, la veritat és que quan es van construir les noves presons hi havia una tendència a l'alça del número d'interns. La veritat és que hi ha hagut una estadística que ens diu que el número d'interns va estar baixant paulatinament. Per tant, la dada que es va fer sobre el càlcul que es va fer a la construcció de les noves presons no s'ha esdevingut una realitat i ara per ara no necessitem noves presons. I esperem no necessitar-la més.
I com han de ser aquestes presons? Ara se'n construeixen, s'han d'obrir aquestes dues noves? Són molt diferents estructuralment del funcionament de presons construïdes fa més temps?
Sí, indiscutiblement sí. Per exemple, si vostè mira la versió model de Barcelona en galeries atapeïdes, amb cel·les compartides entre 3 i 4 persones, a unes presons que estan pensades per a una o dues persones en cada cel·la, amb una opció molt clara de lo que és la formació, l'ocupació, la formació, són un abisme. Són un abisme. Hi ha un abisme entre uns i altres, no té res a veure.
Com els afecten a vostès les retallades a la seva àrea? Es veuen més afectades que en d'altres? I com afecta això, sobretot, a presos i a treballadors? Perquè són dues persones que... dos perfils que treballen conjuntament, com si diríem...
Home, treballar però... conjuntament és una mica
bueno,
agosarat dir-ho.
Però conviuen.
Conviuen
conjuntament i, clar, la seva manera de veure les redes deu ser diferent.
A veure, a nivell dels presos, dels interns, no els afecta significativament en res. La veritat és que es va sortir un debat molt important si les berenars o no les berenars.
Exacte, això li volia
la
preguntar.
La veritat és que els berenars, pel que jo sé i m'ha explicat el meu predecessor, això dels berenars gairebé ningú berenava, vull dir que almenys amb les anàlisis dels dietistes van dir que no era necessari. Però, òbviament, els funcionaris els hi ha impactat el mateix que han impactat tots els funcionaris de la Generalitat de Catalunya. El pes no li pot impactar, entre altres coses perquè l'obligació de l'administració és vetllar pel seu benestar mentre estan privats de llibertat. I, per tant, el pres això no li pot impactar, i no li ha impactat en res.
Més enllà del berenar, que sí que va sortir com una polèmica destacada, però potser més anecdòtica, quines qüestions s'han hagut de retallar així com per posar-me exemples de coses que hi havia i ara no n'hi ha?
No, bàsicament és que hem tingut que fer un model diferent. Per exemple, abans hi havia una política d'externalització dels serveis de menjador, ara fem una política d'internalització. Això t'estalvies costos, malgrat sembli mentida, t'estalvies costos. Bàsicament són línies de gestió pura, no passen retallades de dir, escolta, això a partir d'ara ja no ho donarem. Es fas alguna contenció, intentes estalviar i sobretot massa crítica important per nosaltres no podem estalviar en llum, no podem estalviar en gas, no podem estalviar en aigua, però les persones tenen el consum que tenen. No podem estalviar en lots higiènics, no podem estalviar en medicines, podem fer un treball més racional, però no podem establir en odontòlegs, etcètera, etcètera. El que sí que podem fer és que certes coses que són nostres, com per exemple el tema del menjador, el tema del menjar dels interns i dels funcionaris, doncs buscar mòduls de servei diferents. I per tant, en aquest cas, doncs, escolta, a través del TIRE, que és l'empresa pública que ens fa la gestió, doncs estem mirant solucions més bé d'internalització, de gestió pròpia, que no passa externalització, que ens està resultant una mica cara.
Una altra polèmica, però sorgit aquesta setmana, justament, ha sortit publicat una notícia a diferents mitjans on explicava que el síndic de Greuges de Catalunya detectava un increment de les queixes per possibles maltractaments a Brians 2. No sé si vostè, com a màxim responsable de serveis penitenciaris de la Generalitat, en té alguna cosa a dir i si això és així o no i què està passant?
Bé, jo crec que en tot cas el que jo he pogut llegir de l'informe que em va arribar ahir a la tarda oficialment, el que hem de dir primer és que a mi m'hagués agradat que el titular fos un altre. Normalitat de les persones es detecten possibles fets puntuals en un lloc. Perquè, clar, nosaltres tenim visita del síndic de Greuges, del Defensor del Pueblo, de la Comissió Antitortura Espanyola, de la Comissió Antitortura Catalana, de la Comissió Antitortura Europea. I jo crec que la meva interpretació és que no es pot agafar l'excepcionalitat per la norma general en res. Per tant, a mi m'hauria dit, escolta, el benestar dels presos és correcte, s'han detectat possibles disfuncions. I aquestes possibles disfuncions les haurem d'analitzar. Nosaltres ara haurem d'analitzar què ens diu el síndic, quines recomanacions es fa, però en tot cas crec que estem parlant de 8 casos que ell creu no afirma, però si afirmés jo crec que hagués ja fet alguna denúncia oficial, que afirma, creu que podria haver-hi no tortura, sinó un excés de zel d'algun funcionari. Ho analitzarem, i analitzarem les recomanacions que ens fa.
En general, no sé si tenen quantificades les queixes que reben de presoners que tenen queixes sobre funcionaris, o això és més difícil de...
Queixes, miri, ja per tot. A més, si vostè està privat
de
llibertat...
Que si queixar-se es queixen, no?
Tots. Escolti, que si no m'agrada el menjar, que si tinc fred, que si tinc calor, que si vull, que si vull sortir, que no m'han donat el jutge de vigilància penitenciària, no m'han donat un permís de sortida, que perquè s'han traslladat tant, perquè tinc moltes coses pendents, perquè no me les acumulen. Vull dir, una persona que està privada de llibertat, és indiscutible que qui adreça les queixes és el seu interlocutor. Vostè i jo sortiríem al carrer, ens queixaríem, doncs, aniríem als mitjans de comunicació, aniríem no sé què, i ell es queixa el seu interlocutor, que som nosaltres. Per tant, és normal que hi hagin queixes. El tema és si la convivència que hi ha internament a les presons és conflictiu. I jo li dic que totes les organitzacions internacionals i nacionals i estatals ens diuen que no. Si vostè entra al model, veurà que no hi ha una situació de tensió, de convivència. Sí que és cert que estan privats de llibertat. I a més hi ha uns senyors que a més estan més privats de llibertat doncs perquè tenen més conflicte, perquè tenen més restriccions, perquè els seus casos són molt més violents, etc. I aquests senyors, que són els que esmenta el síndic, doncs tenen més restriccions. Però escolti, és que són persones privades de llibertat. I una persona privada de llibertat, jo no em vull imaginar-me què estaria o com ho sentiria si estigués dintre una presó. Jo no li desitjaria a ningú. Malgrat que si s'ho visqui bé, que les condicions les tinguin garantides. Però escolti, estan penats de llibertat i, per tant, el seu interlocutor és l'administració. Per qui s'adrecen per qualsevol cosa? A nosaltres. És com si diguéssim, som els seus tutors legals. Perquè els administrem. Perquè la llei ens obliga a regimentar la seva vida. Per tant, escolti, ara, vostè entra a una presó i no veurà una situació de tensió. No hi ha. I en cap lloc, en cap informe, en cap comissió nacional, estatal o internacional, això surt. Per tant, escolti, la vida a les presons no és còmoda, jo entenc que un pres no viu confortable perquè està privat de llibertat, però és indiscutible que no hi ha una situació de conflicte internament a les presons, en cap cas.
Doncs deixem aquí el tema, parlat sobre aquesta qüestió, aquesta polèmica que justament coneixíem aquesta setmana, en Xavier Martorell, director general dels serveis penitenciaris, que a l'inici de l'entrevista li presentava també com a president de Convergència Democràtica de Catalunya, que és en Cuat, i la pregunta és obligada, un cop assumit aquest càrrec, vostè continuarà com a president de Convergència a la ciutat o no?
Sí, i tant que sí. No crec que... No és incompatible.
No és incompatible.
No és incompatible, com no era incompatible com era director general d'anàlisi i prospectiva, i per tant no té res a veure una cosa amb l'altra.
Fa dos anys vostè va marxar de l'Ajuntament a l'anterior govern d'Artur Mas, una marxa que també va fer diferents personalitats de l'àmbit local, entre elles l'exalcalde Lluís Recoder com a conseller de Territori i Sostenibilitat, i ara, dos anys després, el senyor Recoder ja no hi és en aquest nou govern. Com veu la marxa de Recoder de l'actual govern de la Generalitat?
Jo no puc res més que trobar-lo a faltar. És primer un amic, fa molts anys que ens coneixem, crec que és una persona de gran vàlua política, crec que s'ha mogut per una qüestió purament personal, jo entenc la seva reflexió, sempre l'havia fet i porto molts anys dedicant-me a la política i la meva família no m'ha vist, vol sondejar altres camins, jo mateix ho vaig fer, fa 8 anys o 9 anys em vaig marxar a la privada, i ell vol sondejar aquests camins. Jo personalment el trobo a faltar. Políticament no l'hem perdut, continua sent diputat i està vinculat a la casa. El proper dia que tenim assemblea aquí en el partit, doncs ell serà, ell serà present, no? Però bueno, jo personalment el trobo a faltar. Jo crec que a més la seva vàlua política no la perdem perquè continua vinculat absolutament al partit i continua vinculat al president i continuat vinculat al Parlament.
Dintre de l'àmbit local, el senyor Recoder, ara que vostè també és president de Convergència Democràtica, tindrà més força dintre l'executiva local o...?
Farà el que
o li demanarà a vostè, potser que tingui...
Farà el que ell vulgui fer i el que ell cregui fer, si té temps, escolta, jo per mi seria sempre benvingut, jo crec que és un valor en alça, jo crec que és un valor que sempre és garantia d'èxit aquí a Sant Cugat, i a la resta de Catalunya penso que també, però potser aquí pel que el coneixem més, perquè l'hem tingut més a prop, i escolta, sondejarem què vol fer ell, què és el que es planteja, i a partir d'aquí decidirem què tingui que fer, o decidirà que és el que vol fer.
Hem parlat aquesta hora a la ràdio de Sant Cugat amb Xavier Martorell, Sant Cugatenc i nou director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat. Senyor Martorell, moltes gràcies per atendre Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.